Mercè et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Mercè. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat. Edició online per només 90 euros l'any i en paper per 145 euros l'any amb l'edició online inclosa. Perquè gaudeixis de tots els continguts quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat. Ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Soc aquí acompanyat en el moment de la gravació de la banda de Camins. Felices com perdices de fer-vos una mica més de companyia amb el The Very Best Of, la setmana del programa nocturn de la casa. Ja sabeu, la banda sobreexplotada de Camins, perquè ho sabem sempre de bé de gust una mica de Macedònia. Bona vesprada d'aquest dissabte 5 de març del 2022.
Avui, per començar els camins...
Andrei Kordoshkin, rus, cristià ortodox i rector d'un temple a la capital de l'estat, dijous, ens va donar detalls sobre el manifest de religiosos ortodoxos contra la guerra. Una entrevista altament interessant per conèixer la sensibilitat de part del poble de Déu envers el conflicte bèl·lic que tants minuts ens ocupa. Aquí el tindrem de nou recuperat.
Continuarem amb...
Cihuatanejo, amb Verónica García Morales, la nostra crack de la sociologia, amb accent mexicà. I la Verónica, aquesta setmana ens va parlar de la història d'Ucraïna, un poble que en molt poc temps ha estat colpejat per tres moments de violència extrema. Recuperem també la nostra xerrada concentrada, però clarificadora.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Àngel Miret i la seva columna d'opinió, molt centrada també en el moment europeu tan greu, però sempre amb la seva mirada alternativa, crítica i constructiva.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Això és Camins, la Macedònia de la ràdio, edició cap de setmana, però tan fresqueta com sempre. Que comiencen los juegos.
Camins.
Sacerdotes y diáconos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, muchos de ellos fuera de Rusia, en países occidentales u orientales, han firmado un manifiesto contra la guerra fratricida de Ucrania y lo difunden pidiendo más adhesiones de los clérigos. Muchos de estos sacerdotes, aunque pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Rusa, sirven en parroquias de migrantes donde rusos, ucranianos, georgianos, moldavos y otras nacionalidades acuden juntos al culto y a las actividades sociales y fraternas. Entre los firmantes y difusores de este manifiesto está el arcipreste de la parroquia ortodoxa rusa de Madrid, Andrei Kordoskin, que ha difundido el manifiesto en sus redes sociales y que ya nos atiende desde el otro lado del hilo telefónico. Andrei, buena vesprada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Estel para Cataluña y Andorra. En primer lugar, Andrei, ¿habláis con gente que está en Ucrania y en Rusia? ¿Qué percepción tienen ellos de lo que está pasando? ¿Tenéis noticias?
Bueno, yo estoy hablando por la mayor parte de los con los fieles de nuestra parroquia. Ellos me están contando historias, pero para entender exactamente lo que está pasando, yo creo que tenemos que tener una idea muy clara, que en primer lugar, la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, no somos una iglesia del Estado de Rusia, no somos una iglesia estatal, y nuestro ámbito geográfico es mucho más ancho que el territorio de Rusia, y por supuesto la mayoría de los fieles ortodoxos en Ucrania forman parte de la iglesia nuestra. Es una cosa. Otra cosa es que, por ejemplo, una comunidad como nuestra catedral en Madrid, por ejemplo, nuestra comunidad está formada hasta pues tres cuartos por los ucranianos, y entre los sacerdotes que tenemos también hay más ucranianos que hay rusos. Y la tercera cosa también es importante, bueno, los ucranianos y los rusos son dos pueblos distintos, pero si nosotros hablamos con un ruso, es muy probable que algún parte de su familia o su raíz es ucraniano, y por eso pues no somos no estamos en una situación cuando pues los fieles nuestros pertenecen a un bando o al otro. Nosotros sentimos el dolor común, porque es la naturaleza de la iglesia, es como dice el apóstol Pablo, y como ha repetido nuestro arzobispo, es como un cuerpo del hombre. Si sentimos dolor en un parte del cuerpo, pues lo percibimos en todo.
En todo, sí, señor. Entonces, por lo que nos explicas, Andrés, la convivencia, vosotros sois mayoritariamente ucranianos en vuestra parroquia, pero la convivencia con la parte rusa es buena.
Es bueno, sí, porque bueno, ya existimos como una comunidad en la forma presente ya desde hace 20 años. Y pues convivimos porque siempre, bueno, si es una palabra correcta, pero la estrategia de nuestra comunidad es que nosotros nunca hicimos ningunos privilegios ni hemos discriminado a nadie por el hecho de su nacionalidad o procedencia. Hemos intentado crear una comunidad donde todos sienten en casa, porque por supuesto es la naturaleza de la iglesia, que no puede ser una pues abierta a una persona o a la otra, tener una puerta abierta más ancha que para el otro.
Sí, por supuesto. ¿Las noticias que llegan a los feligreses, a los ucranianos de vuestra parroquia, a los rusos, son similares? ¿Llegan las mismas noticias desde aquella zona?
Pues en principio sí. Todas las noticias están coincidiendo, y por supuesto todas las personas están preocupadas por sus familias, por sus familiares. Pero yo creo que hay una cosa que a veces no... yo creo que pocas personas entienden en el mundo occidental ahora mismo, porque lo que está pasando no es solamente estamos decidiendo el futuro de Ucrania, pero también estamos decidiendo el futuro de la propia Rusia. Uh-huh. ¿Quién vamos a ser nosotros? Si queremos ser un país libre y abierto, donde cada uno puede ser y vivir en una forma digna, o si nosotros elegimos un camino de un país pobre, aislado, y un país del tipo de Corea del Norte, pero en el tamaño más grande. Y por eso los rusos están preocupados ahora mismo no solamente por sus hermanos y hermanas en Ucrania, aunque por supuesto que sí, pero también, por supuesto, están preocupados por el futuro de su propio país.
Y tanto, y tanto. Pasemos, si te parece, al manifiesto que habéis publicado, Andrei, como miembros de la Iglesia Rusa Ortodoxa de Madrid. ¿Qué expresa a grandes trazos este manifiesto?
Pues mira, el manifiesto en final es pastoral. Y los sacerdotes quienes están firmando la carta no tienen el objetivo de juzgar a alguien o de condenar a alguien. Nuestro trabajo como sacerdotes es mostrar los caminos del arrepentimiento y de la salvación. Ahora mismo estamos en el tiempo litúrgico muy importante, es la última semana antes de la cuaresma, y estamos en el calendario ortodoxo entre el domingo que llamamos el domingo del último juicio y entre el domingo que llamamos el domingo del perdón, que es el último domingo antes de la cuaresma, cuando todos pedimos perdón unos de los otros para entrar en el tiempo de la cuaresma con la conciencia limpia. Y por eso el corazón del mensaje es que recordamos a todas las personas que ninguna forma ni de autoridad ni de seguridad puede salvar un hombre del... si incluso él puede evitar el juicio humano, pero nunca va a evitar el juicio divino. Pero también recordamos que la condición principal, según nuestra fe, según el Evangelio, que una persona puede entrar en el reino de Dios solamente si él o ella perdona a los otros, pero también está perdonado por los otros. Y nosotros avisamos que no es el mejor camino de acercar los finales de la vida terrestre siendo malditos por miles de madres, que son las madres tanto ucranianas como madres rusas, quien están perdiendo las vidas de sus hijos en esta guerra fratricida.
Y tanto. Decís en este manifiesto: con amargura pensamos en el abismo que tendrán que salvar nuestros hijos y nietos en Rusia y Ucrania para volver a ser amigos, respetarse y amarse unos a otros. Este es otro drama, ¿no, Andrei, que nos comentabas? También decidir este futuro, ¿qué nos espera después de todo esto que está pasando?
Sí, estamos con el presente y con el futuro, porque obviamente cuando estamos en una situación de la guerra, lo que está pasando es que las facturas están pagando las personas que no tienen nada que ver. Y solamente yo quiero en este sentido avisar a la gente en España, en Europa, en todo el mundo, que ninguna persona puede ser declarada y puede ser objeto de forma de violencia, porque no puede llevar la responsabilidad de los hechos del gobierno. Creo que Yo quería agradecer a los españoles porque pues hasta este momento básicamente no tuvimos ningunos casos de este tipo, aunque a mí me contaron de algunas incidencias del comportamiento violento hacia los diplomáticos, sí, de la embajada rusa, y pues yo, por supuesto, como sacerdote, yo solamente puedo condenar estos casos de violencia como condenar cualquier incidencia de violencia. Uh-huh. También recordamos no solamente de los adultos, sino también de los niños, que a veces están en los colegios y han escuchado algo por la televisión o de lo que hablan sus padres, y es posible, es probable que un niño, solamente por tener por ser ruso o rusa, ya se encuentra bajo depresión en un colegio. Por eso, por ejemplo, yo recibí hace un par de días un documento muy interesante, una instrucción que están dando a los profesores en Praga, en la República Checa, donde piden a los profesores explicar a los niños qué está pasando y que en ningún modo, en ningún momento un niño o una niña puede sufrir por lo que hace el gobierno de su país.
Desde el desconocimiento, Andrei, ¿eh? ¿Putin se declara fiel de la Iglesia rusa ortodoxa? ¿Tú esto lo sabes, si es así?
No hace las declaraciones públicas, pero nosotros vemos que está participando en los oficios, ha participado, ha recibido los sacramentos, y una de las cosas que nosotros estamos diciendo en la carta que estamos firmando, que si alguien se hace su mismo culpable por la muerte de las personas en una forma que no está justificada en el sentido moral, entonces si él recibe los sacramentos, los está recibiendo no en su salvación, sino en su condenación.
Uh-huh. Ya para ir
nosotros hemos evitado cualquier nombre en la carta, pero yo creo que en cualquier caso el mensaje que tenemos, yo creo que cada uno puede recibirlo como está dirigido a él personalmente.
Sí, ya para ir acabando, los sacerdotes y diáconos que habéis creado e impulsado este manifiesto de la Iglesia Ortodoxa Rusa, muchos de vosotros estáis fuera de Rusia, en países occidentales, orientales.
No muchos, la verdad es que ahora mismo son unos 270 firmas, y yo todavía no tuve un tiempo importante para analizar su geografía. Yo creo que hay un número importante que están fuera de sus países,
sí.
Y yo creo que también se puede explicar que ellos son bajo de menos presión política,
claro.
Porque obviamente en Europa o en Estados Unidos tú puedes firmar una carta así y tú puedes sentir tú mismo en más seguridad.
Sí.
Hay que recordar que ahora mismo en Rusia cualquier forma de la protesta absolutamente pacífica está prohibida. Y nosotros estamos, tenemos cientos de detenciones cada día de las personas que están protestando en una forma absolutamente pacífica.
Uh-huh.
Y eso es también una cosa que llevamos en la carta. Nosotros decimos que cada uno tiene un derecho, decimos,
claro,
a una protesta pacífica, porque es... son las palabras del Evangelio. Cuando estamos hablando de pacifismo, no estamos hablando de alguna doctrina, sino de los de la predicación de Jesucristo en la montaña.
Uh-huh.
Y que las personas que proclaman la paz son benditas, y por el Estado también, si el Estado no puede bendecirlo, pero en cualquier caso no tiene ni derecho ni deber de castigar. Una llamada a la paz no puede ser castigada. Es un mensaje pastoral muy claro.
¿Sabes? Con un sí o un no, Andrei, ¿sabes si hay también miembros de vuestra iglesia que se hayan adherido desde Rusia a vuestro manifiesto?
Pues yo creo que la gran mayor parte de las firmas viene de Rusia, por supuesto.
Uh-huh. Andrei Kordoshkin es arcipreste de la Parroquia Ortodoxa Rusa de Madrid, una de las personas que ha firmado y difundido este manifiesto contra la guerra fratricida de Ucrania, y que hoy ha tenido la amabilidad de atendernos aquí en Camins, en Radio Estel. Andrei, mil gracias, mucho ánimo, y esperemos que este sinsentido acabe lo antes posible.
Ok, muchas gracias.
Venga, gracias a ti y mucho ánimo.
De dilluns a divendres, a misses dites, a partir de les 8, Camins, a Ràdio Estel. Zihuatanejo.
És que m'agrada que comenci el au, au, au. Verónica García Morales, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
També ens ofereix una visió diferent, alternativa, amb matisos, sobre el drama absolut que és la guerra. Ja sabem que hi ha moltes guerres al món, eh? No se'ns oblida. I que hem viscut moltes. Però, clar, aquesta, per una mica sorprenent, per propera, doncs està a tots preocupats i amb ganes de saber què està passant i que es pot estar vivint, no?, des d'allà. Verónica, com volies enfocar la teva secció d'avui?
Así es, creo que hablar de la guerra y de lo que está sucediendo en Ucrania, pues necesita que se escuchen, ¿no?, distintos enfoques, sí, y que escuchamos las voces, sobre todo de las personas que están sufriendo este ataque, esta guerra, y que pensemos que en el contexto internacional, pues es la primera vez que una democracia es atacada, ¿no?, en estos términos.
Sí.
Yo quería destacar tres momentos antes de este que está viviendo actualmente Ucrania,
sí,
como incursionar en tres momentos de la historia donde Ucrania pues ha sufrido violencia extrema, ¿no? Amparada en esas ideologías tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Ha sido Tierras de Sangre, es un libro de Snyder que habla precisamente de toda esta violencia.
Perquè que... és un país que ha patit, no?, aquesta violència, sí, tres cops. De fet, ells diuen que porten 8 anys en guerra. Passa que ara l'atac s'ha multiplicat, no?
Però... Así es, y si nos adentramos, por ejemplo, en esos momentos, uno sería,
¿sí?,
el genocidio ucraniano en los años 30, 1933, cuando Stalin establece todas esas medidas de colectivización y lo que hace es crear pues una hambruna, el Holodomor, conocido en estos términos, Holodomor, donde pues mueren millones de ucranianos de hambre.
Aquí el que fa Stalin, ¿qué es? O sea, es comunisme pur y dur allá.
Exactamente, y generar pues mucha presión y muchas formas de reprimir a su propia población, uh-huh, pues a través de hambrunas. Y esto es, pues, bueno, aquí tenemos toda esa ideología de extrema izquierda. Pero luego también en Ucrania hubo otro genocidio, el del pueblo judío, en los años 40, ¿no? En 1942, 1943, hay un texto de Vasily Grossman que se llama Ucrania sin judíos. Uh-huh. Y ese es un segundo momento que pues también es víctima de esa extrema violencia, en este caso por la ideología de extrema derecha.
O sigui, imagina't, de les dos vessants de les ideologies, sempre radicals, extrema esquerra, comunisme pur i dur de Stalin, i extrema dreta, nazisme, colpejats doncs, per genocidis, realment. Un, d'una manera, el primer, el de Stalin, per aquest racionament extrem dels aliments, suposo, que era una cosa així, els altres directament amb atacs més desde les armes, ¿no?
Así es. Y entonces, ¿cómo acercarnos también a toda esa historia? Hoy, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros podríamos ayudar?
Sí.
Y nos sentimos realmente impotentes. Pero creo que una manera es acercarnos a través también de la literatura de estas historias. Es, uh-huh, decir, hace tiempo en el diario leí una frase que me impactó mucho, que decía... somos una sociedad, como sociedad somos la consecuencia de una sociedad que no lee. Uh-huh. Y bueno, muchas veces nos hace falta no volver hacia estos momentos de la historia. Y yo quería aquí recordar a una escritora que es Clarice Lispector. Clarice Lispector, ella es ucraniana, nació en Ucrania.
Sí.
Pero tuvo que huir por los pogromos contra los judíos, es judía, uh-huh, y huyó a Brasil. Ahora es una escritora, bueno, es considerada una de las escritoras más importantes de Brasil,
sí,
pero bueno, tuvo que huir de la guerra, ¿no? De la guerra y de la persecución nazi por ser judía, ella y, uh-huh, su familia, uh-huh, a Brasil. Y además en su propia historia familiar también se refleja, ¿no?, el impacto de esos dos sistemas totalitarios. Uh-huh. Su madre fue violada por soldados rusos y de allí tuvo sífilis y pensaban que teniendo un segundo hijo o hija iba a curarse. Y de allí es donde nace Clarice Lispector, ¿no? Entonces, bueno, es el impacto que tiene en esas vides humanes.
Home, i tant. I quines reflexions o per on va aquest llibre? Com es titula el llibre que tu volies...
Bueno, este libro que está aquí se llama La hora de la estrella.
La hora de la estrella.
Y es una, bueno, una escritora que muchos la definen como compleja, difícil de interpretar, pero sí, creo que también...
D'aquestes que t'agraden a tu, Verónica.
Pero creo que refleja también muy bien lo que es Ucrania, el tema de la frontera, dónde están los límites... que en realidad muchas veces no lo hay cuando hablamos de la condición humana.
Uh-huh.
Y, Y bien, finalmente, y que también está hoy en el tema de la guerra, ¿no?, de Ucrania, un tercer momento sería Chernóbil.
Chernóbil.
Que, porque últimamente, pues no, Putin ha señalado que podría utilizar energía nuclear, ¿no?, armas nucleares,
sí,
si esto pues sube todavía de mayor intensidad esta violencia.
Sí, es la por que tenim la resta del món, ¿no?, una mica.
Efectivamente.
Perquè aquí ja ens implica a tothom, ¿no?, una guerra sempre ens afecta, a part de l'efecte solidari, a part de l'efecte d'estupefacció davant del que està passant, de portar-nos les mans al cap, de patir també per les persones que estan patint, però clar, una cosa és això i una altra cosa és que t'arribi fins aquí l'efecte real, no?, de la guerra nuclear.
Así es, y creo que Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, una Premio Nobel de Literatura de 2015, pone muy, muy bien sobre la mesa las voces de ese sufrimiento humano. De hecho, ella cuando ha relatado muchas crónicas también de guerra, hace referencia a la historia en minúsculas, que es la de la vida de las personas. De hecho, pensemos, ¿no?, después de este del genocidio de los años 40,
los nazis,
surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí. Después del accidente de Chernóbil surge la Organización Internacional de la Energía Atómica, todo el tema de la seguridad nuclear y que hoy también está sobre la mesa. Bueno, cuando pensábamos que ya no era posible en territorio de Europa, ¿no?, que una guerra, un conflicto de estas características, pues nos tiene también que hacer repensar qué es lo que se tiene que transformar, qué es lo que se tiene que cambiar, cómo tenemos que responder, sobre todo para proteger la vida humana, la vida de las personas. Y bueno, adentrarnos en todos estos libros nos permite pues tener un contexto más de profundidad y también para pues no dejarnos engañar con todas las mentiras que están presentes por parte de quien está agrediendo a los ucranianos.
Perquè, clar, és increïble. Mira, l'altre dia, parlant amb Ferran Capdevila, que ens dediquem les nostres estones a filosofar, a part de parlar del Barça i d'altres històries, doncs de vegades toquem temes en el nostre estil una mica profuns, però ell em deia, jo li deia, estic sorprès, i ell em deia, no sé de què et sorprens, perquè sí, la història de la humanitat de manera cíclica arriba a aquests extrems, no? Ara tu ens has esmentat aquests tres moments de violència contra Ucraïna, Stalin, nazis i el moment de Chernobyl, que van passar en un ventall de 50 anys entre uns i altres, no? Si comptem aquest altre moment, l'atac de Rússia amb aquestes mentides que Putin està transmetent, o aquesta interpretació de la realitat, són 100 anys. En 100 anys, un país com Ucraïna doncs ha rebut aquests tres atacs increïbles, aquests quatre atacs increïbles de violència. Per tant, com era la frase que has dit que vas llegir? La de estem patint els resultats d'una societat que no llegeix.
Somos el resultado de una sociedad que no lee.
Som el resultat d'una societat que no llegeix. Doncs una mica és això. Abans Àngel Miret ens parlava d'una realitat que era, a veure si em ve al cap, diguem que estar oberts a no tenir raó. Estar oberts a no tenir raó. Dir, jo m'apunto sempre i aquí en majúscules em poso. Pots estar equivocat tu mateix. I realment, tal vegada, la conseqüència més gran de les persones que no llegeixen, que no obren la ment, que no tenen aquesta cultura de la resta de persones, és el totalitarisme, no? Jo tinc la raó, la resta del món és un enemic. I jo crec que van per aquí els trets, no, Verónica, podríem dir?
Sí, va por allí un poco esa lectura y además un tema que también trataban anteriormente y que me parece que es fundamental, la solidaridad solamente se puede crear si hay esa disponibilidad también emocional y si hay esos sentimientos, pero para ello hay que conocer de fondo, de primera mano, también las voces de aquellos que, como tú bien señalabas, no hacen tanto ruido como la violencia extrema. Y entonces hay que escuchar esas voces de solidaridad, de sufrimiento y también de lucha por esa libertad, porque el pueblo ucraniano también está mostrando una gran fortalesa i valentia.
I tant, perquè probablement si deixes de mirar el teu poder, la teva estratègia, les teves intencions i mires als ulls i al cor de les persones, aquí està la transformació, que és la que no està succeint ara mateix per part d'alguns, com a mínim. Verónica García Morales, un plaer, com sempre, rebre't i fer aquesta pausa enmig dels dies, d'escoltar-te, de reflexionar. Jo te defineixo sempre com la crack de la reflexió assossegada, perquè jo crec que és aquest el concepte i, a més, que ens agrada moltíssim. Molta reflexió avui aquí al Camins. No us estareu, que igual no llegiu, però nosaltres us ajudem a reflexionar, com a mínim. Moltes gràcies, Verònica, i ens retrobem d'aquí 15 dies. Esperem que amb bones notícies ja veurem què passa.
Així és. Moltes gràcies, Rafa.
Camins, el magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què t'ha semblat l'entradeta? T'ha semblat correcta l'entradeta que fas?
Sí, sí, sí. Em dic Miret Serra.
Miret Serra.
Miret Serra, doncs, Àngel Miret Serra.
Ho incorporem.
Mira, ja, si algú no ho sabia, doncs a la vostra disposició.
Jo ara que em dius sí que em sona una mica, però no ho tenia al cap. La marca és Àngel Miret, per mi.
Això mateix.
I aquí està la marca.
Anem per feina, Àngel Miret, ja està.
Àngel Miret, vale, ja. Que comprem aquesta idea. Doncs, bé, tenim els temes que m'has passat, com sempre, molt críptics, molt allò que ens agrada. Ferran i jo juguem una mica a interpretar per on aniran els trets, sobretot Ferran, també ho he de dir, fa una mica d'investigació. Número 1 dels temes que vols tocar, fanatismes.
Doncs mira, sí, ja sé que tothom ho lligarà amb el tema de Putin i tota aquesta tropa.
Sí, aquesta és la idea inicial. Però
sí, però ho diré com se'm va acudir, com vaig tenir com un flash, volent dir, no podem anar bé així. Jo aquest diumenge vaig estar a una manifestació, no sé si era manifestació o estada, amb els ucraïnesos a la plaça Catalunya.
Molt bé.
Vaig entristir una mica, per cert, Rafa, perquè
per què?
Hi havia molts ucraïnesos i molt pocs catalans. Però vaja, jo estaven allà, molt emocionant, van cantar l'himne del seu país unes quantes vegades, vaig veure llàgrimes als ulls de molts ells.
Sí.
Amb alguns vaig intentar xerrar una mica, hi havia un gran sentiment de dolor, de pena. Bé, ja està. Però aleshores vaig seguir caminant i em vaig desplaçar fins a la plaça Universitat. I a la plaça Universitat em vaig quedar de lluny bastant estorat, perquè hi havia tot de vermelles banderes vermelles i tot de gent cridant. No massa gent, però un centenar de persones sí que hi eren. Em vaig quedar parat del que és el fanatisme de la gent. Uh-huh. Aquella gent...
Què estava reivindicant?
Estaven reivindicant i dient que tot el conflicte d'Ucraïna era, i dic literalment, responsabilitat de l'OTAN, de l'imperialisme nord-americà i de l'imperialisme europeu.
Més coses. Següent tema. Aquest és més concret, el segon tema que ens has proposat, que és Joan 23 i la crisi dels missils. Clar, aquí la barreja sí que ens crida una mica l'atenció.
Sí.
Joan 23 més la crisi dels missils.
Sí, és que Joan 23 va tenir un paper molt important i pacificador, la crisi dels missils.
Parlem de la crisi dels missils.
Hi ha molta gent que no sap el que és la crisi dels missils, per tant, una brevíssima referència.
Sí, tant.
A l'any 62, l'antiga Unió Soviètica, que ja no existeix, instal·la, d'acord amb el govern de Cuba, o pretén instal·lar unes llançadores de míssils en territori cubà, i recordeu que Cuba està a molt poca distància de Florida i de la costa, diguem-ne, de la costa est americana. A partir d'aquí genera una tensió enorme, on apareix el fantasma, com ara comença a aparèixer, d'un possible conflicte nuclear, i per tant, per dir-ho en plata, pràcticament l'exterminació de la raça humana, o l'exterminació o un paradigma absolutament aterridor.
Seria una realitat que encara no hem copsat, però que no sabem fins on
aterridor, es pot arribar. Aterridor, terrible. I aleshores es produeix Joan 23, el papa bo, comença a iniciar un debat i una relació epistolar amb Kennedy i Khrushchev, que eren els dos líders. Kennedy, recordem que era catòlic, va ser el primer president dels Estats Units catòlics.
Sí, sí.
I a més, d'una forma complexa, perquè en aquell moment, a més, el Vaticà no tenia relacions diplomàtiques ni amb els Estats Units ni amb la Unió Soviètica. I, malgrat tot, sembla ser que va ser... Esclar, no, jo no conec les interioritats del com va acabar la crisi, de veritat. Però el que sí sé és que El papa s'adreça, fa un missatge mundial adreçat a tots els homes de bona voluntat, on te demanava l'inici de les negociacions, perquè fins aquell moment no n'hi havia hagut, i efectivament, i segur que hi van intervenir molts altres factors, però Khrushchev, que era, no era catòlic, és el que diu: la crida del papa va ser un autèntic raig de llum per mi. I, al final, aquest paper d'intermediació del Sant Pare va ser un dels que va possibilitar que aquella possible conflicte, insisteixo, atòmic, que hagués suposat la destrucció, de, si no de la Terra, de gran part de la Terra, s'esveís. Després, el papa va escriure l'encíclica, precisament també colpit per tota aquesta situació, l'encíclica que recomano moltíssim, si no l'heu llegit.
Quina era?
El 1963, Pacem in Terris.
Sí.
Pacem in Terris, que és una encíclica, diguem-ne, rellevant, que fa un canvi, diguem-ne, paradigma en relació a les posicions de l'Església, potser fins aleshores massa prudents en aquest tema.
Tu li veus un perfil similar al papa francès, capaç d'arribar d'aquesta manera tan directa?
Jo el veig un papa bo. Si el papa vol, no vull dir que els altres no ho fessin, però jo li veig molt aquest perfil de papa proper, de papa que toca la realitat, de papa que surt dels palaus, de papa que surt també del clericalisme, de papa que ha anat molt amb autobús. Insisteixo que no vol dir que els altres no tinguessin una enorme bondat, però a mi m'agrada i em sembla un home proper i que el veig capaç, de fet... Després, o si vols ara, parlem de... El papa ja ha fet moltes coses en relació a aquesta crisi. Per exemple, va fer una cosa bastant insòlita. Es va presentar a l'ambaixada de Rússia al Vaticà per expressar la seva enorme preocupació per la guerra. Es va presentar ella.
També va anar a la ucraïnesa després.
Sí, senyor. I no solament això, sinó que va parlar amb el president Zelensky d'Ucraïna per expressar el seu dolor pels aconteixements.
En aquest sentit, creus que Putin i Zelensky l'acceptarien de la manera que es va acceptar a Joan XXIII?
Per què no? O sigui, a veure, pensem una cosa. El poble rus és un poble molt religiós. Molt religiós, malgrat el que ha passat durant tots aquests anys, diguem-ne, de dictadura comunista i, per tant, d'exclusió de l'Església de la vida del dia a dia i fins i tot de la persecució de l'Església, la sensació que tenim des d'aquí és que les coneixences que tenim és de que el poble rus segueix sent un poble molt religiós, i molt religiós cristià, cristià ortodoxa, sí, però religiós. I, per tant, jo vull pensar, potser el papa i també potser la pròpia Església ortodoxa.
Podrien
treballar per la pau. Per tant, no ho descartem.
En tot cas, segurament, això és una idea que jo tinc i parlo sense saber, evidentment, però segur que, més enllà dels missatges públics i dels gestos públics, estic segur que algun moviment intern, algun moviment secret ha hi hagut, i esperem que aquesta línia directa doncs pugui tenir un reforç positiu en tot aquest aspecte.
El papa ha demanat, literalment, diu, un examen seriós de consciència a tots els líders d'una i altra banda, un examen seriós de consciència davant de Déu. I afegeix una cosa que m'ha agradat molt, també, perquè diu que Déu és pare de tots i no d'alguns. De tots i no d'alguns.
Bé, diu la paraula, fa sortir el sol per bons i dolents. O sigui, en aquest sentit, no exclou a ningú Jesucrist.
Rafa, una cosa important en aquests moments, diguem-ne que hi ha una crisi tremenda. No sé si hi ha prou consciència a vegades del risc per la humanitat que suposa aquest conflicte. Demà és una jornada on el papa ha demanat...
El dejuni mundial
i la pregària. I el dejuni.
Sí.
I jo crec que farien bé, cadascú segons les seves possibilitats de temps, de salut, en fi, de possibilitats
de tota
mena.
En aquesta casa ho hem anat repetint en diferents espais, ahir també, i hem fet aquesta crida, perquè nosaltres tenim aquestes conviccions també, i li donem veu al papa, que és el que ho demana, realment. I no menys preguntem, pels que som creients, no tenim que menys tenir tampoc el poder de la pregària, eh? O sigui que...
Ni més ni menys. És molt important.
És això. Si vols, avancem de tema. Aquest m'agrada molt perquè té, mira, doncs, com va dir Khrushchev, té el raig de llum. Malgrat tot, esperança, títules tu.
Mira, hi ha unes tendències que representava Freud, Hobbes, Maquiavel...
Sí.
Aquell llibre famós del William Golding, em sembla que es diu El senyor de les mosques, que són un grup d'estudiants que... després de quedar a la deriva en el mar, van a parar en una illa i en allà acaben reproduint els models que tenim d'egoisme, de poder, etc. Contra aquesta posició, que és una posició, diguem-ne, negativa sobre la pròpia naturalesa de l'ésser humà, acaba de sortir un llibre que se'n diu La humanitat, d'un historiador neerlandès, que des d'un punt de vista científic, i per tant, qui vulgui doncs, que el miri, però ell argumenta que la naturalesa humana és justament el contrari. Diu que l'ésser humà tendeix a la cooperació, a l'empatia i la confiança més que a la competència i l'egoisme. A part d'aquesta teoria...
A veure, són declaracions que jo crec que copsen una mica, no? Jo crec que
sí.
La idea d'humanitat global molts cops és més fosca, no?
Sí, però fixa-t'hi bé que a la Segona Guerra Mundial, per exemple, quan els nazis bombardejaven Londres, això no va... no va deslligar la societat britànica, sinó que es van crear enormes vincles de solidaritat. I en la línia del que ens proposa o ens defensa aquest home, fixa-t'hi, per exemple, la solidaritat que s'està creant a Polònia, a Hongria, a Eslovàquia. A Espanya mateix avui han començat a arribar i concretament han arribat ja a grups de refugiats a Guissona. S'estan creant equips de treball a Guissona, Lleida, Cervera, Tàrrega, aquí a Barcelona mateix, a la parròquia és, que està al carrer Balmes.
Sí, espera, que m'ho diu Ferran.
No recordo el nom de la parròquia.
Algo de l'Auxili.
Santa Mònica. És la parròquia de Santa Mònica al principi de les Rambles.
Sí.
S'estan creant tota una xarxa, diguem-ne, de solidaritat i d'humanitat. A la frontera amb Polònia, que és el que s'ha vist més aquests dies en els mitjans de comunicació, a part de les entitats socials, de les ONGs i del propi govern, quanta gent està anant allà amb el seu vehicle carregat de provisions per donar-los allà mateix, per acollir a la gent i portar-los a casa? No sé, a nivell més institucional, jo admiro molt, per exemple, aquests trens que van fins a Polònia, però després n'hi ha uns que surten de Polònia cap a Ucraïna, cap a l'interior. Hi ha conductors d'aquests trens. Qui són aquests herois?
Hi ha gent que es juga la vida.
Qui són aquests herois? Qui són les dependentes dels supermercats que van allà tot el dia al supermercat a vendre productes a Kiev?
Tens tota la raó.
Quants herois que no coneixem?
Tens tota la raó, i ara em penedeixo una mica del que he dit al principi d'idea fosca de la humanitat, perquè és cert que on hi ha foscor també hi ha llum, i molta llum, tot i que no sigui tan, com t'ho diré, no sigui tan escandalosa, però, o tan impactant, però existeix realment. Àngel, t'he d'acomiadar.
Doncs vinga, només deixem que digui una cosa. Sí. Sisplau, recordeu que Càritas recull diners, compte corrent i Bizu. Jo ara el número no el duc perquè segur però us demanaria a Radio Estel que posessiu els números, perquè és millor això que enviar menjar. Jo he treballat molts anys amb el tema del refugi i tal, i els menjars i les robes a vegades arriben, a vegades no arriben, a vegades se les queda algú pel camí. En canvi, si feu una donació a una entitat de total referència i credibilitat com és Càritas, sabeu que aquells diners realment arribaran.
Ahir, en el nostre espai, La Veu de Càritas, aquí mateix en aquest programa, ja vam donar la notícia que Càritas Espanya està en contacte amb Càritas Ucraïna, que també existeix, i que ja els han fet arribar 25.000 euros, que pot no semblar massa, però és una ajuda. És una ajuda de la que segurament treuran profit i donarem aquest número de compte i aquestes dades per la gent que tingui...
En tot cas, el Bizum el dic que aquest és curt. 333.
3-3-3-3-8-1,
Bizum.
El Bizum
cap a Càritas.
Per Càritas, per ajudar aquest poble d'Ucraïna que està patint i que està vivint un autèntic drama humà. Ens reservem, perquè jo crec que malauradament continuarà vigent i si no el recuperarem igualment, el darrer tema que ens havies proposat, que eren les esglésies cristianes i la guerra. ¿Vale? Ho deixem en l'aire, serà en el proper capítol d'Àngel Miret. Àngel, un plaer com sempre rebre.
Igualment.
Sempre és molt interessant escoltar-te i dona gust, la veritat. Jo no sé els oients, però jo m'ho passo fantàsticament.
Ens ho passem tots bé. Jo també m'ho passo bé. Els oients ja ens ho explicaran.
Doncs t'ho agraeixo molt. Hey, hey, hey! I a
punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana, amb el gran Ferran Caldevila, ànima mater del programa i productor pels segles dels segles. Amén. Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la tasca enorme de la Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. Ara de seguida arriba el Pol Marçà i la seva entrevista en profunditat en el seu programa de cap de setmana, El Propòsit, que sempre val molt la pena. Fins aquí el Camins edició cap de setmana, la Macedònia enllaunada, però sabeu que estem en directe, en rigorós directe, cada dia del món, de dilluns a divendres. Per tant, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 20 hores de dilluns, i això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.